Doncs avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Ja saps que s'ha de crear aquest dia per conscienciar i sensibilitzar a la societat de que l'esquerda digital, l'esquerda salarial, no existeixi per raó de gènere. Per tant, cada 22 de febrer, des de l'any 2010, se celebra el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts, avui, a 22 de febrer del 22-02-22. És maco, mira, 22-02-22. Arrel d'això que et deia del Dia Europeu, hi ha una enquesta que, aviam, està feta amb una mostra relativament petita, però hi ha una enquesta en la que ens explica que el 45% de la població activa masculina diu que no existeix aquesta diferència salarial, però, en canvi, el 82% de la població activa femenina diu que sí. 45-82. La diferència és notable, pràcticament el doble. Per tant, alguna cosa hi deu haver. Evidentment, hi ha sectors en els que això no existeix. Funcionariat, empreses privades grans, etc. Però, després hi ha tots els matisos, i allí sí que hi trobem diferències, i això és el que hem d'erradicar d'una vegada per totes. Però ja, Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Ens estem acostant als 13 graus. Encara no hi arribem, però ens estem acostant als 13 graus a la ciutat de Lleida. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per a veure què esperem del temps aquests propers dies. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, advocat de Cudos Consultors. I avui també està amb nosaltres el Joan Bellmunt, amb ell i la seva finestra dels records. Ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, el nostre viatge pels cellers de la DO Costes del Segre, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que parlarem de tot, fins i tot de política. Tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu. El 664-526-180. 664-526-180. Entre d'altres, ens pots enviar, ja saps, el missatge que és per tu la seu vella. Saps que nosaltres estem recollint veus de lleidatans i lleidatans que ens expliquin què és per tu la seu vella. Entre 30 segons i un minut de màxim, envia'm un missatge de veu i em dius què és per tu la seu vella. Jo què sé, pot ser, no ho sé, el que tu vulguis. Farem recopilació de tantes veus com puguem i a l'octubre ho entregarem a l'Associació Amics de la Seu Vella perquè ells ho entreguin al Consorci del Turó de la Seu Vella, a veure si podem potenciar una mica més les possibilitats de que declarin el conjunt de monument del Turó de la Seu Vella patrimoni de la UNESCO. En fi, va, que ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
T'ho podia preguntar, però no. Un altre dia t'ho pregunto, que és per tu la seu vella, però
bueno,
me pots enviar un missatge de veu, Bueno, me pots, l'has d'enviar.
El monument més gran de Lleida, és l'icono, no? Bueno, el símbol.
Però escolta, Armando, un WhatsApp de veu, al 664-526-180, va, que l'espero. Armando, fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida, sí, sí. Ahir deia que va caure un litre, vas informar, el cap de setmana, però que no n'hi ha prou amb això,
No, n'hi ha prou, sobretot en la meitat sud, va ploure una mica més al Pirineu. El Pirineu és el nostre magatzem d'aigua, en forma de neu, i els embassaments, les comarques de Lleida no són, en principi, les que més, sí que pateixen sequera els conreus de secà, que depenen de la pluviometria, però degut als rius, al desgast, als embassaments, i el nivell inferior de població respecte a la resta de Catalunya, no haurien de patir restriccions, ni de rec, ni d'aigua. Estan al 51% encara als embassaments, n'hi ha hagut de pitjors. Passa que venim de dos hiverns força plujosos, los dos anteriores, i primaveres, i cal remuntar-se a l'hivern 18-19, que va ploure 30 litres a l'hivern. I ara portem gairebé 11, no arriben a 11. I és el quart més sec dels darrers 108 anys. És a dir que, com el consum al llarg dels darrers 50-60 anys ha augmentat, i plou, en la mitjana plou, si fa no fa el mateix, encara que no ho sembli, però el consum, tant de litres per persona com d'extensió de rec, pues ha augmentat, pues claro, evidentment, si sempre guanyes els mateixos euros i l'has de repartir cada vegada entre més gent i amb més circumstàncies, més tensió de regadiu, pues claro, toquen a menys.
Yeah.
I esperem...
No, no, evidentment.
Bueno, la primavera. De fet, cada dimarts i cada divendres les previsions a llarg termini, gairebé un mes vista, que perden fiabilitat a mesura que t'allunyes en el temps, no donen cap senyal de un temporal de pluges, que és gairebé el que necessitarien. N'hi haurà miquetes de precipitació els propers dies.
El que tenim habitualment a cada mes.
No, de moment de febrer, claro, en febrer plou 15 litres de mitjana, però només han caigut 2,6.
Mare de Déu.
Però febrer, que sempre era el segon mes més sec, en la darrera trentena del... fins al, de l'any 91 al 2020, ha sigut més sec que fins i tot juliol. És a dir, juliol i febrer són els més secs. No podem esperar pluges, tot i que me sembla que va haver alguns febrers, n'hi ha tres febrers que ha plogut molt, però tres en 108 és la loteria.
No, evidentment.
No res.
Bueno.
I les previsions indiquen que ahir van arribar gairebé a 20 graus, 19,8. Avui no pujarà tant, potser es queda 18-19, però és gairebé el mateix, afluixarà el vent perquè ahir es va enfortir el vent, sobretot durant la tarda, aquí van arribar un cop de 71, al guaire de 76, i al Pirineu, a les cotes altes, 123, 130, a les estacions d'esquí, bueno, van tindre que tancar, hi havia, aixecava la neu i feia el famós torb, que és la neu aixecada pel vent,
sí,
que pràcticament nubla la vista, però la visibilitat, bueno, perillosíssim, i ahir a la tarda, sobretot a la tarda, va bufar fort, ha afluixat durant la nit, però encara bufa el vent, que avui bufarà a la ciutat de Lleida, però molt més fluix que ahir. No arriben en aquestes ventades d'ahir a la tarda. I tant avui com demà continuarem dies assolellats, dijous un augment dels núvols i un petit descens, un altre augment de núvols i quatre gotes mal comptades de cara a divendres,
bueno,
però menys que dissabte passat encara. És a dir, potser a la plana de Lleida no plourà el divendres, una mica al Pirineu, una mica a la costa, però molt mica.
Doncs...
I tornen a pujar de cara a començaments de març.
Bueno, pues...
Aquest és el resum. Sembla que febrer lo acabarem,
sí, sí,
pues, amb temperatures molt altes en les màximes, fredotes en les mínimes, però també per damunt de lo normal i amb molt poca pluja. I esperem al març.
Divendres tornem a parlar, Armando.
D'acord. Molt bé.
Gràcies. Bona setmana.
Bona setmana a tothom.
Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb successos, ahir t'informava d'una operació policial contra el cultiu de marihuana al Palau d'Anglesola, en la que finalment es va tancar amb 3 detinguts i 600 plantes comissades. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquesta instal·lació, que estava situada en una antiga nau al centre del municipi. I la setmana passada en parlàvem. L'Ajuntament, de fet, de Barcelona va proposar concedir-li al dibuixant la medalla d'or al mèrit cultural. Però avui també explicar que ha mort l'il·lustrador Miguel Gallardo, que és creador de Makoki i de la novel·la gràfica Maria i jo. Nascut a Lleida l'any 1955, doncs finalment ens ha deixat. Dic, la setmana passada en parlàvem de que l'Ajuntament de Barcelona volia proposar aquesta medalla d'or al mèrit cultural juntament amb Francisco Ibáñez, creador dels personatges Mortadelo i Filemón. I municipis del Segrià Sec creen una associació per impulsar projectes de participació social que revalorin l'espai rural, millorar les condicions de vida i el benestar i la cohesió social i territorial. Són alguns dels objectius d'IDE Rural, que és com s'anomena aquesta associació. Però ara marxem cap al territori, perquè paral·lelament, aquests dies que seguim parlant, que si Jocs Olímpics, que si és el gran impuls, que si aquestes riuades de diners i d'inversió i d'infraestructures, paral·lelament, i no massa lluny, resulta que Josep Maria Nus va néixer a Mencui, al Pallars Sobirà, fa 74 anys. I recorda que l'únic accés per arribar al poble era a peu o a cavall d'algun animal. Fa uns 30 anys, gràcies a la venda de fusta del bosc, el poble es va construir una pista de terra per on els tot terreny podien accedir fins a Mencui. Però han passat els anys, aquests 30 anys, i els veïns han vist com segueixen tenint la mateixa carretera que fa 30 anys, sinuosa, plena de sots i sense asfaltar. És l'únic poble del Pallars Sobirà amb carretera de terra. L'Ajuntament de Soriguera ha demanat a la Generalitat i a la Diputació ajuts per poder fer front a aquesta infraestructura. De fet, Josep Ramon Fondevilla, que és alcalde de Soriguera, explica que necessiten ja una carretera d'asfalt.
Què demanem tot això? Primer, perquè el segle XXI no pot haver un poble amb una carretera amb aquestes condicions. Quines peculiaritats té aquesta carretera? Que, a més de que és un poble que viu, que està a 1.300 metres d'alçada, que hi neve, i quan hi neve, amb una carretera de terra, no se hi pot passar a la Llevaneus, perquè es clave, si hi tires sal, se desfà tot, per tant, s'ha de fer amb un tractor, que de sempre una capada de neu a sota, i és, la seva viabilitat és bastant difícil. Té molts serveis bàsics, no volen ni pujar-hi.
Aquest és el problema, que els serveis bàsics acaben no pujant-hi, i per tant és un problema. Reitero, Pallars Sobirà no està massa lluny d'on teòricament ha de venir la gran riuada de diners pels Jocs Olímpics d'hivern, etc etc. Això és el contrast que tenim al territori, no cal anar massa lluny, aquí, a la província de Lleida. Encara al territori, coincidint amb les festes de Carnestoltes, l'associació gastronòmica La Xicoia ha organitzat un taller d'elaboració d'embotit de farcit de carnaval. Es tracta d'un embotit típic dels Pirineus que sol elaborar en època de Carnestoltes. Es prepara omplint l'estómac del porc amb carn del cap, papada, cansalada, pa, ous i moltes panses, i després se sotmet tot a una cocció llarga, ja que el gruix del farcit és considerable. Es preparava a les cases de pagès i, tot i que va estar a punt de desaparèixer, les cansaladeries i restaurants l'han recuperat. De fet, Aleix Aités, que és membre de l'Associació Gastronòmica, explica que per què han fet aquest taller, i és perquè volen recuperar l'elaboració i el consum del farcit de carnaval.
O sigui, la idea del farcit, la idea del taller aquest de farcit és no ben bé donar a conèixer fora d'aquí el farcit, sinó que no es perdi la tradició de fer-lo al Pallars, bueno, al Pallars, a Sort, vale? Més que donar-lo a conèixer fora, no? És que no es perdi la tradició de fer-lo aquí.
Clar, és un producte típic del Pallars i volen que la gent torni a consumir a casa o als restaurants aquest producte, i sobretot que no es perdi. Que això, per exemple, de mantenir tradicions, en parlem sempre amb el Joan Bellmunt, que avui estarà amb nosaltres camí cap a la una d'aquí uns minuts, camí cap a la una de la tarda. No perdre aquestes tradicions. En fi, canviem de plana i obrim plana local a la ciutat de Lleida. La depuradora participarà en una recerca per produir hidrogen verd i biometà a partir de bioresidus urbans, agroalimentaris i fangs de depuradora. El projecte Eclosion compta amb finançament dels fons Next Generation i l'impulsa un consorci format per 8 empreses liderat per Aqualia, i també hi col·labora l'ACA. En concret, a Lleida s'investigarà, amb la col·laboració de la Universitat de Girona, l'obtenció de biometà a partir de la coproducció d'hidrogen in situ. Totes aquestes notícies relacionades amb el tema de l'hidrogen al final tenen a veure amb com abaratir i fer sostenible la generació de l'hidrogen. Perquè després, un cop el tenim, l'hidrogen, té moltes sortides. I a més, és una energia que quan la consumeixes és totalment neta. Penso ara en el sector de l'automoció, amb els cotxes impulsats per hidrogen. La principal barrera a hores d'ara és que la generació de l'hidrogen és cara i poc sostenible. Cara i poc sostenible. Per tant, sí que és veritat que el cotxe d'hidrogen no emet residus, però per generar l'hidrogen que consumeix aquell vehicle, doncs s'ha contaminat tant o més com si fos un vehicle de combustió. Per tant, ara tot se centra en la investigació en generar hidrogen verd. Verd vol dir que és sostenible i econòmicament viable, i sobretot que per generar-lo doncs no, no és... No emetem... no emetem més contaminació a l'atmosfera que després la que ens estalviem a l'hora de consumir-lo. S'està investigant tot això, i un dels punts on hi ha una investigació en marxa, o hi haurà, és la depuradora d'aigües de la ciutat de Lleida. Encara a Lleida, ahir va haver ple sobre la gent gran que demanen ajuda contra la solitud, pobresa i fractura digital. És un ple que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Lleida a instàncies del PSC. Es van aprovar 10 propostes, com per exemple reforçar la detecció d'ancians que estan sols sense desitjar-ho, i també hi ha un eix d'actuació en el que es demana que hi hagi més recursos i personal dedicat a la gent gran, especialment per part dels bancs. Això ja sabeu que és una història que venim denunciant aquí a Cope Lleida, però hi ha molts altres àmbits de la societat des de fa temps. És el tema de la banca i la gent gran. La profunda digitalització que hi ha a la banca deixa fora de joc a molta gent que o no poden o no volen entrar al món digital i han de poder seguir rebent un tracte, i un tracte just, i poder fent servir la banca, la de tota la vida. A la informació que tenim de coronavirus d'avui, dic que a partir les quarantenes per alumnes contactes de Covid sense símptomes quedaran anul·lades a partir de demà, excepte als centres d'educació especial, segons ja ha anunciat la Conselleria d'Educació i Salut. Tampoc caldrà identificar els contactes estrets, i els centres i famílies no hauran de comunicar si el motiu de l'absència de l'alumnat a classe és per Covid. També es deixaran de prescriure tests d'antígens per al professorat, i només es mantindran els tests finançats a alumnes d'educació especial que siguin contactes estrets. Això entrarà en vigor demà dimecres. I paral·lelament, treballadors de l'Arnau de Vilanova de Lleida s'han afegit avui al matí a la protesta convocada davant dels hospitals catalans pel Sindicat d'Infermeres i Fisioterapeutes SATSE. El sindicat denuncia la sobrecàrrega i la pressió assistencial que pateixen els professionals i reclamen més recursos i mitjans per a la sanitat. Des del sindicat asseguren que l'atenció i els serveis que presta la sanitat pública als ciutadans ha empitjorat amb la pandèmia. I abans de parlar de la notícia econòmica del dia, dic que el risc de rebrot al Pla de Lleida ha baixat als 907 punts, que la RT està al 0,71, i que l'Alt Pirineu i Aran parlem d'un risc de rebrot de 987 punts i una RT de 0,77. Ara sí, parlem de la notícia econòmica del dia, que evidentment té a veure també amb el tema de la gent gran i la banca, i és que la banca finalment atendrà la gent gran de forma presencial durant tot el matí, fins a les 14 hores, a més de millorar el servei telefònic i de caixers per al col·lectiu, després de la mobilització que ha recollit prop de 650.000 signatures.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha arribat el moment en el que parlem de temes que t'interessen, però a més ho fem sempre amb l'assessorament d'un advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que està a Q2 Consultors, que per cert els trobes a Barcelona, a Viella, a Balaguer i a Lleida. A Lleida els tens al passeig de ronda número 57, a internet, a www.q2-consultors.com, i després el telèfon, que jo crec que és la manera còmoda i pràctica de fer aquest primer contacte, aquesta primera comunicació. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Com et deia, amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Oh, bon dia, Ricard.
Escolta, hi ha un tema que és veritat que he vist en algun anunci de premsa, que sempre està allí, però que sembla que no hi hagi massa tradició en aquest país. I és el tema de les hipoteques inverses. Perquè de la hipoteca normal ja n'hem parlat de tots els costats, jo crec. Ja hem vist totes les hipoteques d'interès fixe, d'interès variable, les que tenien clàusules abusives, les que ens enganyaven, les que no... Bueno, més o menys jo crec que el tema hipoteca ho tenim clar. Ara,
la hipoteca inversa. Què és aquesta idea de la hipoteca inversa? I legalment o fiscalment, quins avantatges i inconvenients té?
Bueno, pues és una pregunta força interessant. Crec que fa uns anys, crec que vam dedicar un programa a aquest tema, i lo cert és que si mirem els anuncis de televisió, per exemple, surten anuncis d'hipoteca inversa i hi ha una petita oferta. Lo cert és que l'anunci que surt actualment en premsa diu que a Anglaterra hi ha un volum de més de 45.000 hipoteques inverses a l'any, i jo vaig contrastar aquest percentatge, i és veritat. I aquí a Espanya no arriba, segons estadístiques de l'any 2019, no arriba a molt menys de 1.000 hipoteques. 45.000 a Anglaterra i 1.000 no arriba ni a 1.000 aquí a Espanya. I la pregunta és per què, perquè tampoc és que tinguem tanta diferència de població.
Sí.
I el cert és que la hipoteca inversa, sobretot quan les pensions són baixes o cada vegada perdem poder adquisitiu, pot ser un tema interessant. La hipoteca inversa està perfectament regulada la nostra normativa, tant amb el que és el caràcter general com la normativa fiscal. I la hipoteca inversa el que permet és que quan jo tinc més de 65 anys o sóc una persona dependent, que encara no he arribat als 65 anys, i tinc una vivenda en propietat, sense perdre la propietat d'aquesta vivenda i sense perdre l'ús, és a dir, puc seguir ocupant-la perfectament o puc lloar-la perfectament, el que em permet és rebre una quantitat de diners en forma de quantitat única o en forma d'una mena de pensió temporal. Val? És a dir, jo no perdo la propietat de la vivenda, no perdo l'ús, i el que fan és donar-me uns diners. Quan compleix aquestes condicions d'edat o de discapacitat superior al 33%? Val? Quina quantitat puc obtenir? Bueno, puc obtenir una quantitat depenent de la tassació de la vivenda. És a dir, aquí, com més valga la vivenda, més elevada serà aquesta quantitat, o puc arribar fins a aquesta quantitat, no? La diferència entre... Algú pot preguntar, bueno, té que ser la meva vivenda habitual, pot ser una vivenda secundària, pot ser qualsevol mena de vivenda. El que succeeix és que quan se tracta d'una vivenda habitual tinc un tractament fiscal molt favorable, és a dir, allò que jo rebo com a renda no se m'incrementa a la meva renda normal, mentre que si és una segona residència, aquí el tractament fiscal ja és pitjor. Aleshores, sentar-se a la vivenda i se'm ofereix una quantitat que dependrà si jo opto per una pensió mensual o periòdica o si opto per una quantitat única. Que ningú pensi que aquesta pensió que se'n doni és una pensió vitalícia, sinó que serà limitada en el temps. Dependrà, és a dir, si jo el que vull és una pensió vitalícia, tindré que fer a la vegada complementàriament una assegurança de renta vitalícia per garantir això, perquè clar, si jo faig una hipoteca inversa als 65 anys, és molt probable que visca fins als 80 o fins als 90 anys, i a lo millor no hi arribem. O sigui que ningú pensa tampoc que sigui una pensió vitalícia. Què succeeix això? Pues que a diferència d'una hipoteca normal, que jo pago des del primer dia, aquí jo no pago res, se'n van acumulant els interessos, i són els meus hereus, és que tenen que pagar aquest deute en el seu cas. És a dir, què passarà aquí? Què passarà? Pues que quan jo no pagaré res en vida, i una vegada morga, es trobaran els hereus aquesta vivenda hipotecada amb una part, val? Uh-huh. Aleshores, quina opció tenen els hereus? La primera, pagar el que hi hagi i ja està. La segona és buscar una refinanciació, és a dir, generar una nova hipoteca i anar pagant. La tercera opció que tenim, i que també tinc jo mentre visco, és vendre la vivenda, pagar el deute i ja està. I si ningú té interès en això, perquè no tinc hereus o perquè els hereus consideren que no val la pena, pues l'entitat bancària executarà i ja està. Aleshores, no se transmetrà el deute als hereus. Poden estar tranquils en aquest sentit. Uh-huh. Aleshores, la situació pot ser interessant. Insisteixo, a altres països és molt popular. El per què potser aquí no ho és? Jo te diria que potser perquè les grans entitats, en primer lloc perquè les grans entitats bancàries de moment no han ofert aquest producte, no l'han popularitzat. I després potser perquè això atenta una mica contra la tradició actual.
Això també.
Els meus hereus els vull deixar un benefici i no d'alguna manera els deutes, tot i que jo en el dia a dia estiga tremendament apurat, no? Mm-hmm. Puc estar tremendament apurat, però no optar per aquesta qüestió. Aleshores, bueno, pues, podem fer aquesta hipoteca inversa. No hi ha un venciment anticipat perquè no hi ha quotes que se deuen, sinó que, diguem-ne, que entre cometes el problema, no m'agrada aquesta paraula, o la situació, la deixem als hereus i no perjudiquem necessàriament a ningú. Qui assumeix els gastos de tot això? Pues això és una qüestió que s'ha de pactar amb l'entitat que ho faci. Si algú tingués interès, més enllà d'escoltar aquest programa, hi ha una guia del Banc d'Espanya, que explica aquesta figura tremendament. Ja dic que és una figura tremenda, està absolutament regulada, és una, absolutament legal. Hi ha una guia del Banc d'Espanya que ho informa molt bé, a part de la informació concreta i detallada que ens ha oferit a donar l'entitat que ens faci aquesta proposta. Però pot ser una alternativa, pues això, pues a finançar la nostra, a complementar la nostra pensió, pues si volem tindre una qualitat de vida potser més elevada. Una cosa interessant.
És estudiar-ho, i de veritat que a vegades si et mereixes amb tantes xifres i tantes històries, doncs pots anar a dos consultors i asseure't i dir, escolta, mira, jo és que vull informació d'això, però vull que m'ho expliqueu bé. En el meu cas, t'ho explicaran. Però jo que també crec que és un problema de la tendència, no?, històrica que tenim a ser propietaris i a esquivar la resta, no? Però bueno, això a cada cas s'ha d'estudiar. Igual que no sempre és millor comprar, que a vegades és millor llogar, doncs això també és el mateix. Estudieu, acudos consultors us ajudaran. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, gràcies a tu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda. Està amb nosaltres el Joan Bellmunt, i amb ell ja sabeu que obrim la finestra dels records. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Una finestra dels records que qui la tingués, eh? Una finestra que ens transporte físicament i temporalment, o sigui, en el temps i en el lloc.
És màgicament.
Qui la tingués? Ni que haguéssim de saltar per la finestra, cap problema.
Quan érem més joves, i la gent jove d'ara també, miraven uns dibuixos animats que hi havia el Doraemon.
Sí, home.
Es traia una porta,
sí,
i,
sí,
i aquella porta era màgica. Sí, te portava el posto que tu volies, no? Pues nosaltres, la finestra també mos porta el posto que nosaltres.
Però escolta, jo diria que la finestra dels records és anterior, perquè
sí,
la teva primera finestra dels records que vas escriure ja deu de fer dies.
Ja fa dies. Això vol dir que ja fa dies que rodem pel món.
Sí, sí, també.
I aviat se'ns acabarà la corda per caminar per aquests camins.
Ho podem mirar de moltes maneres, Joan. Mirem-ho com vulguis.
Jo, des de la pandèmia cap aquí, Ricard, que tinc clar que hem arribat ja a una situació, perquè això m'ho va dir la metgessa. Diu, no has de mirar, diu, on vols anar, has de mirar d'on vens. Per tant, diu, si mires d'on vens, ja veuràs que el camí és tan llarg que ja s'acaba.
Déu-n'hi-do.
Bueno. Però bueno, escolta, mentre puguem, hem de donar corda.
Ja en parlarem, però aquesta setmana és Carnestoltes.
Carnestoltes 15 voltes i Nadal de mes en mes. No?
Tens afició de disfressar-te o no?
Jo, Ricard, més aviat tinc no, afició bueno. A treure'm la disfressa, perquè la societat d'avui porta una disfressa sempre posada. Fixa't, els polítics, sí, sobretot, sí, si sempre van disfressats.
És un desastre.
Van disfressats del que... Seria hora que estiguessin.
Oh, i a més, es canvien la disfressa quan convé, Quan toque.
Penso que fa l'actitud que tenen certs polítics en aquest aspecte fa molt mal a la credibilitat, a la convivència, al respecte a les persones, perquè vull dir, els seus vocabularis i les seves actituds no són gens de...
Però, escolta,
però bueno, és el que hi ha.
És el que hi ha, sí. I per desgràcia, però no té gaire pinta de que vagi a canviar.
Com em deia una senyora de Sunyer Ricard, que em deia, parlant del caganer de Nadal, del pessebre i tal, igual que és una figura escatològica, que a ella diu que no li agrada i tal, els polítics sempre, fixa't que cada vegada posen més polítics de caganers.
Sí, sí.
O sigui, jo no sé si és que els posen perquè la caguen sovint
o per distraure. Però escolta, tu t'has disfressat alguna vegada o no? A l'escola, sí, suposo.
Quan jo anava a l'escola petit, a l'escola del poble, llavors el carnaval no es podia celebrar.
Ah.
Estava prohibit.
Caram.
Sí, tu te'n recordes que...
No, jo no.
Hi has viscut ja tota la vida amb...
Jo sí que m'he disfressat.
Doncs pues, tu sempre t'has disfressat, doncs pues has estat en temps que no era de dictadura. Perquè quan hi havia la dictadura estava prohibit fer carnaval.
Ah, sí? Però i per què estava prohibit?
Doncs pues perquè les disfresses... induïen, a part de que podien fer bé, podien induir a que algun maleant, algun tal, segons les seves excuses. I, és més, hi havia, recordo l'altre Arribes, que feia de mestre en un poble de muntanya, i ella deia, senyoreta, li deien al poble, no obrirà pas per l'escola per carnaval, perquè no es podia...
Encara...
No es podia celebrar.
Ja.
Estava prohibit.
Bueno...
S'ha recuperat en la democràcia, Ricard.
Això ja passa...
Tant, això vol dir que tu ets jove i jo ja porto ja uns quants anys a sobre.
No, però és veritat. Hi ha gent que aprofita qualsevol història per fer gresca i llavors paguen justos per pecadors. Per això ja passa les celebracions de futbol, d'alguna cosa d'esport. Sempre hi ha els dos o tres, vull dir, uns quants que s'infiltren per allí i acaben fent el que no s'ha de fer, doncs mira, aprofitant la vinentesa. En fi, però et disfressaràs o no aquest any?
Jo no em disfressaré
perquè... Però veus que porto aquí minuts insistint.
Ja no hi ha disfressa ja per mi.
Ja, i si t'haguessis de disfressar, de què et disfressaries?
Jo, del que sóc. De totes maneres, Ricard, el que sí que, recuperant el que dèiem abans, que no se celebrava el carnaval, el que sí que se celebrava era l'enterrament de la sardina el dijous gras i tal. I els crios, els xavals, tant nois com noies de l'escola, sortíem a fora a fer una berenada amb productes que fèiem una recolecta, una recapta pel poble, i en el que ens donaven fèiem un berenar, però sense disfressar, sense res. Era un berenar, una sortida de celebrar el dijous gras, és que el dijous...
I
l'encarro de la sardina.
Sí, sí. Bueno, va, que porto 3 minuts insistint a veure de què es disfressa el Joan i no hi ha manera, doncs obrim la finestra del record.
Obrim la finestra del record i parlem avui, Ricard, parlem de l'aigua a l'Horta de Lleida, perquè sense aigua l'Horta de Lleida no seria el que és.
L'aigua és vida.
Exacte. Per tant, per l'Horta de Lleida una cosa ha estat vital, i és l'aigua. Cal no oblidar que la ciutat de Lleida i les seves rodalies han estat beneficiades llargament per les aigües del riu Segre, que feren d'aquest indret concret una terra fèrtil. Tot i que no faré una àmplia descripció de la construcció de les sèquies i dels braçals de rec, sí que cal dir que sense aigua no hi podia haver certs tipus de cultiu. I quan Ramon Berenguer IV conquerir Lleida, entre l'estol de repobladors que arribaren, hi trobem un nom que ha de destacar-se en aquest afer de l'aigua. I la gent també l'ha tingut una mica oblidat, per això en aquesta finestra del record el volem recuperar. Pere Ramon de Sassala, el qual ha estat conegut i reconegut, donant nom a un carrer de la ciutat, com a Pere Cavasséquies.
Ah, sí?
Perquè Cavae feia séquies. El mèrit del qual va ser cavar la séquia del Segrià i portar les aigües del riu Noguera a arribar a Gorsana des del congost de Castellonroi fins a Lleida, cosa que va convertir en regadiu les terres del Pla i un fet que va transformar les fins aleshores seques i estèrils terres en les fèrtils i florides de l'Horta de Lleida. Aquest senyor, pues, tot a mà, tu t'imagines sense màquines,
uf,
només amb la... a fer séquies i séquies
i
séquies.
No, i es feien, eh?
Sí.
I es feien, però déu-n'hi-do.
Cal dir que l'Horta de Lleida avui és considerada com la més extensa i la més rica de Catalunya. I esperem que no ens la malmetin amb aquestes torres que hi volen...
A veure.
Planificar, no? Aquelles grans esplanades, altre temps ermes i deixades de la mà de Déu, s'han transformat, gràcies al miracle de l'aigua, en un veritable verger. Per arribar a ser el que és, però, ha estat necessari molt esforç. Ha calgut teixir la comarca i l'Horta amb innombrables canals i séquies, la qual cosa ha fet realitat que aquella terra seca es convertís en l'ufanosa horta que podem veure avui, i que ningú la malmeti, sisplau, per favor. I cal dir que l'aigua també... Aquí tinc algunes imatges, que els oïdors no les poden veure, doncs que és anant a buscar aigua amb cantis, perquè no hi havia aigua a les cases, i la gent anant a buscar amb cantis aigües amb el Roquet, o a les bases que a tots els pobles hi havia. A Sunyer encara hi era fa pocs dies, i molts pobles estan recuperant les bases que recollia l'aigua de la pluja, i una base era per veure els animals i l'altra per veure la gent. Per tant, vull dir, era una situació que avui no l'entenem, perquè només obrim l'aixeta i ens baixa l'aigua. I no donem importància a tot l'esforç dels nostres abans passats.
La veritat és que és un luxe que ens hem acostumat tant que no el contemplem com un luxe. Per això d'obrir l'aixeta que surti aigua bona, poca broma.
Això, els primers anys que venien aquí als campaments els nens sahrauis, al·lucinaven quan obrien una aixeta i sortia aigua per allí, perquè ells han d'anar a buscar l'aigua a quilòmetres i quilòmetres i portar-la al coll i tal. No? Vull dir, per tant, potser no valorem prou el que representa l'aigua, tant per l'horta com per les persones. De sequeres, per exemple, sempre n'hi ha hagut. Però és que ara que estem i malmetem un munt d'aigua de por. Ahir era bons dir que llegia tranquil·lament que es necessita 1.000 litres d'aigua per uns pantalons texans.
Déu-n'hi-do, eh?
1.000 litres d'aigua per uns pantalons. Quants litres i litres, i quantes granges i granges, i quantes persones es dutxen una o dues vegades cada dia, quan abans es dutxaven un cop a la setmana? No, que no es dutxaven, se rentaven, perquè no hi havia dutxa. Vull dir, i en canvi, vull dir...
Gastem molta d'aigua.
Gastem moltíssima aigua.
A nivell personal i a nivell industrial, eh?
I ara estem en una situació que comença aquí a Catalunya a haver-hi problemes d'aigua, de subministrament d'aigua. Per tant, esperem que plogui, esperem que s'omplin els embassaments, perquè els embassaments que van ser denostats i criticats al principi, sort tenim dels embassaments per tindre reserves d'aigua quan de la pluja, si no marxaria tot a riu avall i no tindríem reserves. Per tant, valorem el que tenim, valorem lo de l'aigua i valorem l'horta, valorem les persones que han fet aquesta possibilitat de que tinguem aigua a l'horta i també aigua per beure, aigua per subsistir.
Estava mirant, perquè em sonava molt, però no sabia exactament on havia el carrer Pere Cabasequi a Lleida. Està a Pardines. És paral·lel a l'avinguda de Tortosa i passa per darrere, diguéssim, de l'Institut Josep Lladenosa, per entendre'ns, perquè us feu una idea. Però paral·lel a l'avinguda de Tortosa, si entreu pel pont de Pardines, doncs el primer que et trobes després de l'avinguda de Tortosa, en direcció cap al Barris Nord, per entendre'ns.
I aquest senyor, que es deia de nom i de cognom, se deia Pere Ramon de Sasala, però més conegut com Pere Cabasequies, perquè tota la seva vida, amb l'aixada, amb el xapo, que deien, acabava la sèquia i tal. I per això el mot de Cabasequies...
Però bueno, així li ha quedat, i el carrer li han ficat aquest nom. O sigui, el seu, ningú sabem com es deia, però...
I els de Pardinyes, potser... Els mateixos que viuen al carrer potser no sabien o
no,
saben
no,
qui
mira.
És, pues ara avui ja ho saben.
Ja
els nostres oïdors, també vull dir ara tant de les Garrigues com del Segrià com de la Noguera, saben que hi va haver una persona, o unes persones, però en aquest cas guiada per ell, que des del Congost de Castillonroi fins a Lleida va fer la sequia per baixar l'aigua.
Déu-n'hi-do. Joan Bellmunt, escolta, encantat de tornar-te a veure.
Igualment, esperem que aquesta pandèmia ens deixi sortir regularment.
Sí, home.
I esperem no acabar la corda, Ricard, perquè, escolta,
home, no.
Com bé deia la doctora, has de mirar d'on vens ja, per tant...
I acorda per rato, com diuen, per estona.
Desitgem que sí, perquè a ningú li agrada, podríem prendre el camí cap a l'altre
barri. No, que s'esperin. Del Gran Hotel, com diu l'Andrés Rodríguez, que s'esperin. Joan Bellmunt, una abraçada, cuida't força.
Igualment, ja parlarem el proper programa de les tradicions de Setmana Santa.
Al març estarem ja.
Ja estarem al març,
sí.
Correcte.
Una abraçada.
Igualment, adeu.
Gràcies, Joan. Anem directes cap a la una. Saps que no posar els intermitents al vehicle està considerat una falta greu i la multa puja 200 euros? Fas anar els intermitents? Jo sí, i sóc maniàtic. I quan veig un vehicle davant meu que no els posa, de veritat que... Mira... però fes-los anar, de veritat, que ajuda, no només per la multa, que ajuda els demés. Va, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb el nostre viatge per la DO Costes del Segre i amb la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este martes en el que ya van dos dimisiones en la dirección del Partido Popular. El último, un peso pesado. José Luis Martínez Almeida ha dimitido como portavoz nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid. Es un motivo, desde luego, muy noble. Pero bueno, el caso es que se quita del medio en el momento más crítico de su partido. Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belén Hoyo, la presidenta del Comité Electoral, que deja su cargo por las diferencias con la dirección del PP. Parece ser que Hoyo fue precisamente una de las que ayer, en ese comité de dirección que duró 7 horas en Génova, pues pidió la cabeza del secretario general, Teodoro García Egea, al que culpan de la mala gestión de la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso. Precisamente su cabeza, la de Egea, la dimisión de Teodoro García Egea, es en lo que están pidiendo también ya desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular, eso y la convocatoria de un congreso extraordinario. Así lo han plasmado en un documento al que ha tenido acceso COPE, Ricardo Rodríguez.
Sí, las grietas se suceden en la bancada del PP. Hay prisa por pasar página de la actual etapa y como muestra ese paso al frente de dirigentes del grupo parlamentario encabezados por su secretario general, Guillermo Mariscal, junto al ex jefe de gabinete de Pablo Casado, Pablo Hispano, quien pasaba por ser amigo personal del líder, Adolfo Suárez y Llana, entre otros, reclaman poner fin a la fragmentación del partido. Solicitan el inmediato cese de Teodoro García Egea al frente de la Secretaría General y piden la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Esta tarde, por cierto, arranca el pleno en la Cámara Baja y la orden de Génova es trabajar con normalidad.
Por cierto, sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, que es algo bastante habitual, es un procedimiento corriente. Ahora tiene un plazo máximo de 6 meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito. Bueno, la presión sobre Casado empieza a ser ya insostenible. Cada minuto que pasa se abre una nueva grieta porque cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar ese congreso extraordinario en el que se decida el futuro del Partido Popular, incluido su liderazgo. Casado lo sabe, pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo, mientras él y Egea pues hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas. De momento ha convocado para la semana que viene la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. Se puede reunir con carácter extraordinario, como va a ser el caso, convocado por el propio Casado, y en esa reunión, en esa Junta Directiva Nacional, se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes, y ahí incluirán el congreso extraordinario. En teoría, el próximo mes de julio se iba a celebrar uno ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día, la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave urgente donde se puede elegir una nueva presidencia del partido. Pero para llegar a ese congreso extraordinario, como decimos, antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional, y antes de esa junta, mañana mismo, en Génova, han convocado a los varones territoriales. Una reunión a la que no ha sido invitada, por cierto, Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño. Este cargo lo ocupa Pío García Escudero. Imagínate cómo va a ser la reunión de mañana, en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese congreso extraordinario, sino directamente la dimisión de Pablo Casado, para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral. Llegamos así a la 1:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de este martes, noticias que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos que el 84% de los adolescentes recurren al móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. Según el estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, el tiempo frente a esas pantallas se disparó durante el confinamiento y continúa en niveles muy elevados. Además, Pilar, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra la sentencia que declaró prescritos los hechos tras la aparición de un documento que apoya la denuncia de esta asociación contra las las farmacéuticas que desarrollaron ese medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que acabó provocando malformaciones en miles de bebés. Y 18 personas del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo trabajarán durante un año en la auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia Española por encargo de la Conferencia Episcopal. Ha sido presentada por su presidente, el cardenal Juan José Omella, como un paso más en la transparencia, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades. Y Salamanca es la sede de unas jornadas sobre la exhortación Amoris Laetitia en el año de la familia. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en la apertura que este documento del Papa es una buena noticia en medio de la actual crisis social y cultural en la que prima el individualismo mientras el matrimonio queda relegado a un segundo plano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andan preocupados los árbitros, ¿eh?, por la alta tensión de los clubes.
Medina Cantarejo, presidente de los árbitros, ha expresado su preocupación por las críticas que los colegiados reciben en las redes sociales por parte de los clubes de fútbol. Ha dicho Medina Cantarejo que se roza el insulto en las páginas de los equipos y habla sobre las amenazas que él y su familia recibieron tras el Betis Sevilla de Copa.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantarejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad. Alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza, no sé lo que esperarían.
Y esta noche partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Juventus, es a las 9, desde las 8 y media, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la una d'aquest dimarts 22 de febrer del 2022, camí dels 15 graus. Encara no hi arribem, eh? 14 i mig, entre 14 i mig, 15, a la ciutat de Lleida llueix el sol amb un vent de 18 km per hora aproximadament. Això és el que tenim hores d'ara, però el que volem saber és la previsió meteorològica i per això marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida sols poc ennuvolats o clars i temps estable en general. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i més baixes a la depressió, amb les màximes que rondaran els 19 graus a Balaguer i a Lleida, els 18 a la Seu d'Urgell, els 17 a Tàrrega i els 12 a Viella. I si ens referim al vent, quedarà en general fluix i de direcció variable amb predomini de la component nord al Pirineu. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general, amb probables núvols alts a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran massa o pujaran al Pirineu, amb unes màximes previstes de 19 graus a Balaguer i a Lleida, també de 19 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i de 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'informàvem que ha mort l'il·lustrador Miguel Gallardo, creador de Makoki, de la novel·la gràfica Maria i jo, nascut a Lleida l'any 1955, i que l'Ajuntament de Barcelona va proposar la setmana passada concedir al dibuixant la medalla d'or al mèrit cultural. També que municipis del Segrià SEC creen una associació per impulsar projectes de participació social que revalorin l'espai rural. Millorar les condicions de vida i el benestar i la cohesió social i territorial són alguns dels objectius d'IDE Rural, que és com s'anomena aquesta nova associació. També recorda que t'explicàvem fa uns minuts que al Pallars Sobirà hi ha l'únic poble amb carretera de terra que reclama que s'asfalti per tenir accés digne i que puguin pujar alguns serveis que, hores d'ara, amb un camí de terra, declinen pujar-hi.
L'Ajuntament de Soriguera ha demanat a la Generalitat i a la Diputació ajudes per poder fer front a aquesta infraestructura que en ple 2022, en ple segle XXI, vaja, sembla una broma que encara no estigui feta, que s'hagi de demanar aquestes ajudes per fer-ho, que no hi hagin pensat i que estiguem parlant després dels Jocs Olímpics del Pirineu. Però vaja, així és, eh? Ahir va haver ple sobre la gent gran en la que van demanar ajuda contra la solitud, pobresa i fractura digital. Ple a l'Ajuntament de Lleida, que es va celebrar a instàncies del PSC. Es van aprovar 10 propostes, com per exemple reforçar la detecció d'ancians que estan sols sense desitjar-ho. I recorda que a les escoles, a les aules ja no es recomptarà els contagis ni quarantenes a partir de demà. Les famílies ja no hauran de comunicar si el motiu d'absència a classe de l'alumne és per Covid. Ahir encara hi havia 400 estudiants i 83 docents confinats. Poca broma. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano, el nostre sommelier, per fer aquest viatge, ja saps, als cellers de la DO Costes del Segre.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos, suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I seguim el nostre viatge pels cellers de la DO Costers del Segre. Ja saps, ben acompanyats sempre pel nostre sommelier, pel Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Molt bé, com estàs?
Veu-me bé,
vale.
Sí. Això ja és molt important, eh?
Bueno, escolta, vas descobrint vins dels cellers de la DO Costers del Segre que et faltaven, que anem descobrint pues aquests sí, dimarts?
Sí, sí. Gràcies al viatge que estem fent per tota la DO, estic tastant coses que no havia tastat encara i la veritat és que molt content, eh? Hi ha coses sorprenents, eh?
Uh-huh. Mira, avui ens n'anem a conèixer a persones que hi ha darrere d'un projecte molt interessant, que el coneixem com a l'Olivera, que estan a Vallbona de les Monges i que a internet el trobeu a olivera.org. I dic projecte perquè ja veureu que és un projecte molt maco, eh? Per parlar-ne avui, i evidentment parlar dels vins, està amb nosaltres la enòloga, la Clara Griera. Clara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, aquí estem. Perfecte.
Per cert, estem trucant a Vallbona de les Monges, estàs?
Exacte, estic a Vallbona de les Monges, exactament.
Molt bé. Aquí és on va començar tot el vostre projecte?
Ah, exacte, aquí és on comença el projecte de l'Olivera, sense més, sense ser cooperativa, perquè el 74 encara no existia la llei de cooperatives i, per tant, va néixer com una comunitat de persones que volien transformar coses, no? I així van començar, tenint persones, doncs, excloses, no?, de la societat, sobretot amb problemes de ara en diem diversitat funcional, no?, que estem més còmodes, perquè són persones amb diversitat funcional, realment, no? I fent una tasca al poble, doncs, de donar-li vida, de donar serveis, no?, sobretot, i amb el temps, doncs, acaben, i amb el temps, amb dificultats i amb molts aprenentatges i amb moltes persones pel camí, acaben veient, doncs, que l'activitat que més bé s'adequa a tot el que ells volen fer és l'agricultura, transformar un producte alimentari, i així és com, doncs, ja al 80 es treu el primer blanc de serè de la casa i es comercialitza així, doncs, s'inicia el projecte del celler, i el 89 es treu el primer vi blanc de serè de Vallbona de les Monges.
Clar, escoltant-te, sí. Clara, és idíl·lic aquesta història. Suposo que també ha tingut els seus alts i baixos. Llegia la vostra plana web, que és un projecte a escala humana que posa en el centre les persones. O sigui, al final, l'important era el tema de les persones i veu derivar cap a l'agricultura, doncs, com bé deies, perquè a la zona on es va començar, doncs, vau creure que era la millor sortida.
Exacte, de fet el projecte, la seva voluntat és transformar, no?, en tots els àmbits, sobretot en l'àmbit social, personal, humà, no?, donar sortida, donar cabuda a persones amb diversitat funcional o amb fragilitats diverses que en la societat actual no troben una sortida, no? I l'agricultura al final és un vehicle, no?, que ens permet acompanyar, però també és una eina que transforma el territori, que també ens trobem còmodes amb ella perquè és coherent, no?, amb el desenvolupar l'activitat local, econòmica i històrica, no?, d'un territori de secà, d'interior, però que eminentment i històricament ha sigut agrícola, no? Mm-hmm. Per tant, ens trobem còmodes fent aquesta activitat a escala humana, perquè atenem aquestes persones en centre especial de treball, però també en l'àmbit residencial, o sigui, els acompanyem en tot el seu àmbit de vida, no?, en tot el seu trajecte. Mm-hmm. I a la vegada, doncs, fent un producte, transformant un producte alimentari, no?, sector primari, i intentant-ho fer de la millor forma possible, no?, o sigui, tenint cabuda en un mercat molt competitiu, en un mercat capitalista, al final, però venent un producte que a nosaltres ens agradi d'excel·lència, no?, intentem buscar fer uns productes que es defensin, que no només es defensin, sinó que agradin, que manin aquest projecte, però que també tinguin aquesta vocació de sorprendre, d'agradar, de complaure, no?, a totes les persones que el tasten, no?
A l'any 80 em dius que us constituïu com a cooperativa.
Exacte.
A l'any 89 surt el primer vi.
Sí.
Clara, tu quan t'incorpores a l'Olivera?
Doncs jo m'incorporo el 2018.
2008.
2008, ja fa molts anys.
Sí. Dic, ja passa prou ràpid el temps, eh?
Hosti, sí, doncs mira, ja fa 14 anys, aquesta ha sigut la 14a barema, i de fet, doncs, ja fa una pila d'anys.
Això que acabes de dir, Clara, és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia de la gent que treballeu als cellers, dels enòlegs, i que no parleu de anys, vosaltres parleu de...
De bremes.
Sí.
Sí, sí, nosaltres anem de brema en brema, és a dir, el nostre curs anual, no?, a les escoles comença al setembre, nosaltres comença ara al gener, no?, que és quan... Bueno, ara que hem començat un curs nou, no?, perquè a vegades comença al gener i la brema és com el punt àlgid, no?, i per mi, sí, jo tinc una criatura, no?, i a vegades dic, hosti, que cada brema era un part, no?, ara ja sé que no, que no és el mateix, no?, ara ja ho tinc bastant clar que no és el mateix, però fins ara sí que pensava, ostres, és que realment cada brema és un patiment, és un esforç i és una gratitud també quan finalitza i quan veus els resultats, però en si mateixa és un bon cim.
Clara, escolta, tu com entres al món del vi? És a dir, contactes amb l'Olivera perquè buscaves un projecte així i t'adaptes o realment... Perquè, clar, tu ets enòloga, per tant, com entres al món del vi? És tradició familiar? Com entres?
Vale, sí, no, això també és peculiar, no? Jo vaig estudiar agrònoms aquí a Lleida, vaig fer una llicenciatura de tecnologia d'aliments i havia fet un màster d'enologia, però pròpiament la carrera d'enologia no la vaig fer perquè en el seu moment al món del vi, doncs, sincerament, no em tenia l'interès que em té ara, no? Uh-huh. I, de fet, jo entro a l'Olivera justament perquè m'atrau el projecte, no?
Uh-huh.
Si jo havia fet agronomia, havia estudiat la llicenciatura de tecnologia d'aliments, però sempre havia estat molt vinculada a moviments socials, moviments de base, moviments transformadors, i tenia molt clar on no volia treballar. És a dir, la indústria agroalimentària per mi té unes grans mancances, soc molt crítica, no? I llavors pensava, jo en treballaré, jo, perquè m'agrada molt aquest sector, m'agrada molt l'alimentació, tot el que se'n deriva a la història, a la cultura de l'alimentació, però a mi la indústria alimentària actual no m'interessa gens, no? Mm-hmm. O sigui, on em dedico, no? I amb aquestes, estava fent, sempre he anat treballant i estudiant sense parar, i amb aquestes em va sortir, em van venir a buscar una mica una persona que em coneixia bé d'agrònom, justament, ostres, que pensem que et pots adaptar molt bé en aquest lloc de treball, no? I jo no sabia fer vi, jo no havia fet mai vi, no? Però, com tot, un aprenentatge accelerat i a gran... amb molt interès i amb molta inquietud, em vaig anar doncs formant també en paral·lel, no? Acadèmicament m'he anat formant també en aquest sector i fins al dia d'avui, no? Per tant, hi entro de forma una mica circumstancial i sobretot atreta pel projecte magnífic que és l'Olivera, no?
Clar, ens estàs explicant aquest projecte. Fixeu-vos que jo des del principi dic, avui parlarem d'un projecte, evidentment hi ha un celler després, però hi ha tot un, hi ha tot una sèrie d'activitats al voltant que fan l'Olivera una activitat singular. Eh?
Sí.
D'alguna manera, arribats a l'any 2022, i tu que portes ja 14 anys, dins del món com el vivim avui en dia, heu demostrat que una altra manera és possible de fer les coses.
Sí, jo crec que fa molts anys, no?, que s'està demostrant això en molts àmbits i en molts espais, no? El problema és que el sistema és tan potent, no? Arrasa tant en el que és ideològic i també en el que és la posada en pràctica, que pràcticament invisibilitza, no?, aquesta altra forma de fer, no? Potser ara, per exemple, que sortim d'un moment de crisi tan profunda, no?, hi ha persones que encara més se n'adonen de la necessitat d'un canvi, no?, tant en la manera de produir, no?, perquè nosaltres produïm amb agricultura ecològica, però produïm també a escala humana, intentant fer totes les feines manualment, respectant els ritmes de la terra i de les persones. Per tant, jo crec que sí que hi ha molta gent que és molt fidel al nostre projecte i al nostre producte, justament perquè entenen que també aquesta forma de fer necessita doncs, d'un consumidor doncs, fidel, no? I que es senten més còmodes consumint aquest tipus de producte. No? Per tant, jo crec que si nosaltres... Crec que no som els únics, eh? Vull dir que hi ha molta gent que pensen, no?, que hi ha altres formes de produir, que ho posen a la pràctica i que, per sort, doncs, també se'n surten, no?, malgrat amb algunes coses doncs, tenim més dificultats. No?
Clara, vosaltres quina producció aproximada teniu al cap de l'any?
Depèn una mica de l'any, perquè tenim d'anys molt complicats, llavors te'n fa difícil, no?, però, per exemple, enguany hem estat produint uns 230.000 quilos de raïm, entre propis i comprats a la zona, i d'olives estem sobre, depèn de l'any, perquè l'any passat va ser un any molt, molt fort amb l'oli, perquè vam fer de maquila vam treballar per altres clients externs, però sobre la nostra producció estem sobre els 50-60.000 quilos d'oliva elaborats nostres i per nosaltres, diguéssim.
De raïm m'has dit 270.000.
230.000 quilos,
230.000.
Sí, de raïms que entren al celler i són per elaborar productes propis, és a dir, per elaborar els vins de l'olivera.
Els vins. I amb ampolles de vi?
Amb ampolles estem sobre les 150.000, més o menys, perquè pensa que tenim molta elaboració d'escumós, que no surt el mateix any, sinó que es va estocant i va sortint conforme la criança doncs, ha arribat al seu punt. No?
I hores d'ara, aproximadament, quanta gent esteu treballant a l'olivera?
L'olivera com a tal, com a projecte, té pràcticament unes 70 persones treballant-hi. I en tenim 70 perquè, i això encara no ho he explicat perquè no ha sortit, no? Però per nosaltres és molt important, l'Olivera ara mateix, a dia d'avui, és el projecte de Vallbona de les Monges, però també a Can Calopa de Dalt, que és una finca de l'Ajuntament de Barcelona que nosaltres gestionem. És a dir, no som propietàries d'aquella edificació ni d'aquells terrenys, però des del 2010 que estem gestionant aquella finca. Mm-hmm. És una finca que ens surt al vi de Barcelona, i allà doncs, també hi ha gent de l'Olivera treballant-hi, perquè som la mateixa cooperativa, i fa molt poquet hem creat una empresa d'inserció a dins de lo que és l'espai de Can Calopa, però que extensiu també el fem a Vallbona amb algunes coses.
Clar, llegia que a Can Calopa és l'únic vi urbà o metropolità de la ciutat de Barcelona.
És així. Sabem... Doncs que històricament hi havia hagut vinya, sabem que també hi ha gent que té petits projectes, però sobretot o comprant raïm fora o elaborant fora. Nosaltres som els únics que realment elaborem i cultivem les vinyes a Barcelona ciutat, no?
Sí, sí,
I
sí.
I això ens fa un projecte bastant singular també, no? El de Can Calopa, doncs és bonic perquè, tot i que és olivera, i és també un projecte amb entitat pròpia, no? Per tant, bueno, ens agrada també defensar-lo i acompanyar-lo, i en bevem molt d'aquest projecte també, no? Sí. Més ben dit, és a dir, ens alimenta molt tenir projectes nous, idees noves, sempre doncs t'obre portes, t'obre mirades, no? I és molt interessant.
Clar. Us torno a recordar la plana web, és olivera.org, és molt fàcil de recordar, olivera.org. Us recomano que visiteu la plana web perquè us explicaran aquest projecte, que ara hem estat parlant amb la Clara, us explicaran d'on ve i cap a on van realment i per on estan passant, i també podreu veure doncs tot el tema de vins i olis que fan i comprar-los directament des de la plana web. Olivera.org, com deia la Clara. Escolta'm, la compra d'un producte que elaboren des de l'olivera, doncs també contribuïu al projecte. Per tant, aviam, no és obligatori creure en el projecte per comprar un producte seu, però a vegades és bo ser conscient d'on estem invertint els nostres diners. Per això us recomano que visiteu olivera.org. És un moment, llegir, a més ho tenen molt ben esquematitzat, llegir el projecte, llegir el per què, i escolta, llavors et pots sentir identificat o no, però la notícia, o sigui, la informació la tindreu, olivera.org. Clara, tenim, i també n'has parlat, d'entre 50 i 60 mil quilos d'oliva, feu oli també. Però avui nosaltres, ja que tenim el nostre sommelier, el Felip Urbano, anem a centrar-nos a parlar dels vins. Felip.
Perfecte. Sí, perquè amb el molí de l'oli hauria d'intervenir l'Anna o el Pau, que són els companys que estan al molinera, que és l'Anna, i el Pau, que és el responsable de producció. No em pertocaria a mi tant, perquè no ho conec tant, no estic a peu de molí, per tant, sí que prefereixo parlar de vins, que és el terreny més que em toca més directe.
Doncs parlem de vins, Felip.
Bueno, yo siempre, dentro de la DEO, que creo que Cooperativa Olivera es útil, ¿no? Que creo que es proyecto social tan chulo, que ayuda a la gente y a intentar ser feliz, ¿no? A gente que al millor no puede arribar, ¿no? Si parlem de vins, pues bueno, yo creo que es un proyecto que fan vi tranquil i vi estrós, que ara la Clara ens explicarà si vols una miqueta, fan vi dolç també, que crec que és, bueno, que pinazo lo que fan de vi dolç. I no sé si ara teniu fet algun projecte nou o hi ha alguna cosa nova que sortirà. Teniu pensat fer alguna cosa diferent de lo que teniu o...
Clar, nosaltres som un celler que jo diria que sempre fem coses diferents. Si algú ens caracteritza justament és les ganes d'innovar, no? A vegades no es visualitza amb una etiqueta nova cada any, no? Que això a vegades és el que el mercat demana, no? Traieu coses noves, no? És un mercat molt dinàmic, és molt... molt nombrós, i per tant jo entenc, no?, que el consumidor, el sommelier, no?, li agrada tenir com joies, no?, com coses noves, no?, per distreure's. Clar, penso que, per exemple, el Vall Lisbona no fa pas tants anys que el vam fer, no?, fa 4 o 5 anys que l'estem fent. Amb les elaboracions ja estem canviant moltes coses, no?, per exemple, un dels trets distintius nostres serien els vins de fermentats i envellits en fusta, la Galiu, el Missenyor, el Blanc de Marges, el Xerès. Doncs estem fent un canvi important, no?, intentant no marcar tant fusta, no?, a refrescar més aquest tipus de vins. Amb el Blanc de Serè, per exemple, hem tret més el Chardonnay del Copatge i, en canvi, hem incorporat varietats autòctones que fa molt temps que estem treballant a la vinya, com la Garnatxa Blanca, el Xarel·lo, la Malvasia mateix, no? I llavors, si parlem de cosetes noves, doncs mira, sí que et puc dir que també, que també tenim novetats. El Reserva Superior Escumós d'Olivera surt enguany com un producte certificat amb ecològic i com amb una varietal de macabeu, i a més, que això fins ara no ho teníem al mercat, i a més li hem donat doncs un canvi d'imatge important, no?, que pensem que li dona una categoria doncs una miqueta més superior, no?, perquè realment és un vi doncs que creiem doncs que té un punt més respecte al Reserva Superior que estàvem fent fins ara. Malgrat la característica és sobretot que està certificada ja amb ecològic i que a més és un monovarietal de macabeu, no?, que també ens dona com molta coherència, no?, amb un relat com molt molt interessant pel que fa a les nostres elaboracions de vi tranquil. I llavors una novetat més que feia temps també que no fèiem, però que ho havíem començat a fer, i justament el sommelier, no?, la persona aficionada al món del vi, ens ho agraïa molt, és aquest producte que li diem únic, no? L'únic és un producte que enguany, o sigui, l'anyada 20, que hem embotellat el 21, ha estat feta amb una garnatxa blanca monovarietal fermentada amb barrica, i de fet, doncs, n'hem fet molt poques ampolles, perquè és un producte una mica per jugar, no? Un producte per, doncs, per atrevir-se, no?, a fer coses noves sense l'obligatorietat, doncs, de sortir al mercat amb una etiqueta ja, doncs, molt estricta, no?, que és molt regulada per la denominació, etc. I és una garnatxa blanca, com et dic, que n'hem fet unes 700-800 ampolles i que ens ha donat un resultat molt sorprenent, no? De fet, aquí la varietat com la garnatxa, el xarel·lo, hem vist que aquí no hi havia un històric, no?, de com s'adaptaven aquestes varietats, i en canvi hem vist que són varietats que s'adapten molt i molt bé a la nostra zona, a la nostra climatologia, i que donen vins molt interessants, no?, amb aquest equilibri de grau alcohòlic, acidesa, frescor, intensitat, no? I ens agrada molt haver tret aquest producte perquè, a més, el feedback que estem rebent, doncs, és molt bo, no?
Felip, tu has repassat tot, eh? O sigui, no, tu has repassat absolutament tot, eh? La Clara és apassionada de la seva feina,
eh? Sí, sí, sí.
No, és clar, t'ho dic en el bon sentit, Clara, perquè, a més, se't nota.
Sí, m'agrada molt, la meva feina m'entusiasma, ja dic, per això sempre quan explico... Hola?
Sí, a l'hora de posar noms, perquè clar, sí. estava mirant aquí, joves amb caràcter, i hi ha un vi que es diu Tossudes. Clar, això també es pensa, eh?
Això es pensa molt. Aquí s'ha de lloar molt la feina de la nostra persona de comunicació, la Glòria Sala, que és una gran comunicadora, justament, no? I que, a més, li dona molta profunditat a tot el que fa i a tot el que pensa, i que jo crec que trasllada d'una forma magnífica tot el que som, i ho posa, doncs, en missatge, no? Amb titular i amb text, no? Per això, quan entres la web... doncs lluar la feina que han fet l'equip de comunicació, justament, per vestir aquesta web de missatge, no?
No, i tant, ho torno a recordar, olivera.org és la... I a més és que ho teniu tot ben explicat, eh? Dic, sí, Felip...
És bastant nova, només té un any,
aquesta
web. Vull dir que m'agrada que ho diguis, perquè realment és bastant nova, s'hi ha bucat moltíssima feina i molta matèria gris.
Felip, dic, la Clara t'ho ha explicat tot, o sigui, que ja no... Ja està, no... Ja no tens algun dubte més o no?
No, bueno, no, que el que hem de decidir és que quin dia passem per aquí.
El dia que vulgueu, el dia que vulgueu. Jo sempre que venen amants del vi, obro barrica i fem el que faci falta. I no t'he avançat, perquè és una mica primícia.
Ui, a veure, exclusiva no, i primícia, va.
No, perquè són experiments, justament, no? I quan és un experiment, doncs, moltes vegades surt bé i és un èxit, no?, com la garnatxa blanca amb barrica, però a vegades, doncs no té aquest futur, no? Però enguany hem fet moltíssimes proves, hem provat de fer un brisat, hem provat de fer un vi fermentat a la vinya, vull dir que, bueno, hi ha cosetes per anar jugant, per això quan em deies que si traieu alguna novetat, jo sempre penso, si és que no parem, no? Vull dir, en Brema realment no parem de pensar coses noves per fer, no? Hem fet una garnatxa tintorera, doncs, macerada a la premsa, vull dir que cada any fem cosetes, no?, per aprendre d'aquest món. A més, només tens un any, només tens un moment, un mes d'any, per fer totes aquestes proves. Llavors, totes les inquietuds que et volten pel cap, no?, a l'hora de millorar, a l'hora de fer coses noves, doncs s'han de posar a la pràctica durant aquell moment tan intens que és la Brema.
Per cert, a la web olivera.org teniu una secció on hi posa Visita'ns, que és la secció on teniu el tema de l'enoturisme. Hi ha la visita al celler, però després també hi ha l'esmorzar a les vinyes, degustacions i fer de veremaire per un dia. Felip, que tu això ja sé que ho has provat, també, eh?
Sí, bueno.
Això, evidentment, s'ha d'ajustar al moment de l'any que toqui. Però sí. Jo crec que també és una vessant força important per vosaltres, a més, especialment, Clara, perquè la gent pugui vindre i conèixer l'entorn en el que us moveu.
Sí. Per nosaltres això és molt important, que la gent vingui, que ens conegui, que vegi on som, no?, que palpi la realitat rural, no?, d'aquesta Catalunya interior, i que visualitzi, no?, que hem sigut capaces de fer amb 40 anys més, ara hi ha 45 anys d'història, no?, amb el projecte de l'Olivera, i que tasti els nostres vins aquí, no?, perquè a vegades és obvi que les botigues especialitzades, els restaurants, sempre mimen molt el producte enològic, no?, però jo penso que sempre és diferent quan tastes a in situ, no?, I aquesta oferta més que tenim enoturístic penso que és bonica ara més que mai perquè sí. Dona molt protagonisme a l'entorn, no? El Tastavinya és una visita justament autogestionada, que la gent camina per la finca, no? Va tastant a la vinya, l'esmorzar a la vinya, doncs, per grups, que, ostres, que a mi cellers ja n'he vist molts i tinc ganes de parlar amb els amics, però amb un rerefons, doncs això, no? En un celler que m'expliquin, que tasti coses diferents, i és una mica el que intentem fer, no? Tenir una proposta com molt adaptada també als temps que corren, no? Aire lliure...
I tant. Jo, si teniu temps, i ara que anem de cara al bon temps, us recomano l'esmorzar a la vinyeta de mi senyora. Jo ho dic de veritat, eh? O sigui, això de parar taula al mig de les vinyes, jo sé que sembla de pel·lícula, però això es fa, i ho podeu fer aquí a l'Olivera, i és molt maco, eh?
I al costat d'una cabana de pedra, no? Que ja li acaba de donar el toc de...
Imagina't. Escolta, Clara, que ha estat un plaer parlar amb tu, que ens ho has explicat tot perfecte, que ho portes dins, eh?
Bueno, ho tenim, sí, quan sents el que fas i t'agrada, jo suposo que es comunica d'una forma molt natural i molt fàcil, no?
No, i t'ho agraeixo moltíssim, i de fet trobar persones tan involucrades amb el que fan i que hi creguin, jo crec que això almenys és denota bona salut, almenys, amb aquestes iniciatives. Vull dir que estic
gràcies.
Encantat.
Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu i per entrevistar un celler de Costes del Segre.
Clar que sí. Clara Griera és enòloga, la trobeu a l'Olivera, olivera.org, avui ha estat amb nosaltres. Clara, una abraçada i enhorabona.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Cuidat, que vagi molt bé. Adéu.
Felip Urbano, déu-n'hi-do. Sempre ho diem en broma, aquests viatges que fem els dimarts, virtuals, hores d'ara, però estem descobrint històries molt interessants darrere d'una ampolla de vi,
Bueno, i en aquest cas, l'Olivera, que té un projecte social.
Sí, justament.
Que això, la gent a vegades, pues, si no li expliques, no saben tot el que hi ha darrere de l'Olivera.
No, per això t'ho dic. Crec que és interessantíssim aquest projecte i que val la pena que el visiteu, a olivera.org. Felip Urbano, cuida't força.
Igualment, una abraçada.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis Garci. Esta semana, Los Vikingos con Kirk Douglas y Janet Leigh. El viernes por la noche, en 13.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, amb un dia assolellat, ja per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, ens plantarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. I mira, deixeu-me que saludi a la Carme Valls, Carme, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Escolta, on estàs?
A la terrassa de la quarta planta de Paeria.
Val. No, és una pregunta indiscreta, ja ho sé, però com que acabo de donar la temperatura i que fa solet i tal, i et veig aquí amb el cel de fons, dic, escolta, la Carme s'ha buscat un bon lloc per carregar-se de vitamina D,
Sí, sí, a més, saps què passa? Està l'oficina a tope perquè aquest divendres tenim ple i la veritat és que aquest és un lloc espectacular, aquest que tenim a la quarta planta, i les visions des d'aquí són superxulíssimes.
Bueno, teniu ple i tal, però el que es diguéssim a la capital d'Espanya, allí esteu tranquils.
Nosaltres sí, ara els problemes estan en una altra casa.
Per això, Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Parlem del ple, no, avui?
No, jo home, crec que parlem si ets de Casado o si ets d'Ayuso.
Jo, molt bé...
Havia pensat preguntar-te-ho, però dic... No sé.
Ja ho no, pregunto jo.
És curiós, però justament l'altre dia el Guillermo Herrera pel Twitter m'ho va posar, eh? I diu, mi amiga m'ha assajat i diu, de qui és? I jo li vaig posar, de mi padre i de mi madre.
O sigui, que no et mulles.
A veure, no és que no em mulli, és que vull dir, al final jo crec que no ets de ningú, no?
Bueno, jo...
No, jo personalment, vale. Quan veig una cosa que està mal feta, la dic a qui l'haig de dir. Evidentment, en públic crec que les coses no es fan com s'han fet i està clar que hi ha un malestar doncs, important al nostre partit, no? Ja no sols als quadres del partit, sinó a la base. I això, doncs, penso que s'ha de solventar el més aviat possible. No podem deixar passar el temps.
Bueno, perquè... a veure, ja sembla el Lleida Esportiu, que anem a notícia o dos cada dos o tres dies, eh? En fi, bueno, a veure com anirem parant. Des de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També ve el David Melé, de Junts per Cat. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tots i totes.
I a l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Per cert, tot preparat aquest dissabte per el Carnestoltes, eh?
Sí, des de dijous fins a diumenge. Dissabte sí que, clar, hi ha la rua i és el més nombrós i és el més notori, però sí, des de dijous ja que comencem fins al diumenge, doncs, aquests dies de festivitat i de moltes activitats als nostres carrers.
Feia referència al dissabte justament per això, pel que deies, per la rua, perquè a mi el que em va dir la gent és que en té moltes ganes. Clar, venim d'on venim, en tenen ganes.
Sí, la veritat que la rua és on vam acabar i doncs, casualitats de la vida, on tornem a començar, no? A fer una activitat tan nombrosa al carrer, sense les restriccions. I, per tant, doncs, la veritat que sí, les sensacions, els mails que estan enviant tothom, tal com estan preguntant, és que la gent en té moltes ganes doncs, de disfressar-se i de sortir.
Ja. Ignasi, perdó, perquè he parlat abans del Lleida Esportiu. Bueno, a la història que va passar el cap de setmana, dissabte, diumenge, i la d'ahir ja amb vídeos penjats per tot arreu, amb aquestes imatges lamentables, hi ha una cosa que sí que t'afecta directament, i és que en el moment en el que els Mossos d'Esquadra pregunten a l'Ajuntament a veure qui ha de tenir les claus i qui pot canviar els panys, l'Ajuntament diu que el nou president, Luis Pereira, i els antics, bueno, els germans Esteve, els antics dirigents del Lleida Esportiu, entre d'altres, interposen una denúncia contra tu, Ignasi.
Sí, doncs la veritat que sí, no? que ha sigut un cap de setmana molt mogut amb el tema del Lleida Esportiu, que és bastant complex, inclús a vegades difícil de comprendre, no? Perquè la veritat que hi ha moltíssimes coses que van arribar i que has d'anar seguint aquest fil i has d'anar buscant tota la informació possible, no? I la veritat que sí, doncs ahir jo me'n vaig assabentar també per les xarxes socials que em van denunciar. A mi, a un assessor d'alcaldia, al senyor Luis Pereira i al senyor Vicente, i per tant, doncs, encara com que no sé per quins motius m'han denunciat, doncs anirem fent pas a pas i la veritat que jo crec que les coses s'estan fent molt bé, seguint els passos que toquen, i per tant, doncs, ahir també ja vam poder veure el vídeo de l'agressió, no? d'un dels exdirigents del club, cap a un dels actuals, i per tant doncs, ja sobrepassen molts límits, això.
Bueno, denunciat Ignasi Amor, no per Ignasi Amor, sinó com a regidor d'esports, eh? Vull dir, no com una cosa personal. En fi, bueno, volia saber a veure com... Sí, a veure com personalment com t'han vist assabentat i com havia vingut la història. Ja veig que déu-n'hi-do. Deixa-me que canvi de tema, va, que anem directes a les dues. I sí, és veritat, ahir a l'Ajuntament de Lleida va haver un ple en el que es parlava de la gent gran. Potser el detonant més visible ha estat el que les darreres setmanes o mesos hi ha hagut una gira a nivell espanyol per dir que, escolta, que la banca s'estava oblidant i de quina manera de la gent gran, amb l'excusa de la pandèmia i de digitalitzar-ho tot al màxim i de l'autoservei, fes-te-ho tu a través de l'aplicació o dels caixers, que moltes vegades deixen molt que desitjar pel que fa al que és menús i mode de funcionament. Però, a part, hi ha d'altres històries, com estar sol de manera no desitjada, i d'altres temes. Ahir vau fer un ple a l'Ajuntament de Lleida en el que es va parlar de destinar més recursos per reduir casos de solitud no desitjada, com dèiem, de la pobresa energètica i d'aquesta escletxa digital. Bueno, esteu satisfets del ple d'ahir? S'ha quedat coses a mitges o no? Carme, Carme primera, perquè Carme Valls del PSC, perquè és qui va demanar aquest ple.
Bueno, nosaltres, saps que com a partit de l'oposició que som, el primer partit, doncs tenim dret a demanar aquests plens extraordinaris. El d'ahir, la veritat és que era important i feia dies que estava sobre la taula perquè era ficar al centre a la gent gran, no? aquesta gent oblidada. I a Lleida, curiosament, és que a Lleida una de les coses que ens creia més l'atenció era la falta d'obertura de les llars de jubilats, que a data d'avui encara n'hi han de tancats, no? I nosaltres no ho acabem d'entendre. També sabeu que va sortir a licitació doncs, una nova figura que es diu de coordinació dels centres sèniors, no? Que fins i tot algunes llars de jubilats que li han ficat el cartell de centres sèniors ho han volgut patxar perquè és com si de sobte ara la paraula jubilat fos una paraula que ofena amb algú, no? Quan tota la vida han set jubilats. Quin problema hi ha en dir que un està jubilat? No? Doncs no passa res. No? Llavors s'ha ficat una figura que mentre per una part estem veient que la nova modernitat és donar autonomia a la gent gran, el que s'està fent aquí era treure'ls aquesta autonomia, no? I ficar-los algú. Llavors, bueno, intentàvem d'alguna manera recordar a l'Ajuntament que la gent gran existeix, que són un dels que més han patit aquesta pandèmia. I, bueno, orgullosos, bé, no va anar, bueno, perquè van presentar 18 iniciatives i de les 18 se'n van aprovar, crec que ara recordar, 9. No? I per tant, bueno, podia haver anat millor, sí, però també podia haver anat pitjor. Jo crec que està bé.
Maria Borrell.
Sí, bueno, efectivament és el que comentava ara la Carme, no? Se va aprovar pràcticament la meitat, no? de les propostes que havia presentat en aquest cas el PSC. Home, jo sí que lamento que va ser un recull, o sigui, primer s'ha passat un document inicial, després va ser un recull, van acceptar unes esmenes o unes propostes d'altres grups, i jo lamento, i així ho vaig reflectir, no, al propi ple, que en quant a lo que és el tema del transport, ja sé que està Carme aixecant el dit, però deixa'm parlar un minutet, Carme. Jo ja entenc que lo del tema del transport a demanda, a l'Horta, vale, ja sabem la problemàtica que hi ha a Raimat i Sucs, però, home, fora bo, hagués estat bo una oportunitat per almenys també que l'Ajuntament aquí, ja sabem que hi ha un transport de la Generalitat pel tema de les entitats descentralitzades de Raimat i de Sucs. Però és que la realitat, Carme, quan parles amb els presidents d'aquestes entitats, és que t'expliquen la realitat quina és. I la gent gran, precisament, d'aquests dos municipis descentralitzats de Lleida, que pertanyen a Lleida, que són contribuents de Lleida i que han de tenir els mateixos drets que els de Lleida, tenen seriosos problemes si han de, més igual, una persona gran, una persona jubilada, ha de baixar al metge perquè o té cotxe i algun familiar l'acompanya, o amb el servei actualment que hi ha, no dona aquest servei. Llavors, a veure, s'hagués pogut treballar això. Jo insisteixo, agraeixo molt a la Cristina Morón, que em va donar tota la informació, però sí que és veritat que amb una miqueta més de voluntat doncs hagués pogut treballar una mica més totes aquestes propostes que es van plantejar en aquest ple extraordinari de la gent gran, efectivament. Hi hauria moltes coses a parlar amb aquest tema, perquè nosaltres vam donar suport, bueno, algunes coses sí, a unes altres no, a unes altres més amb dubte, però bueno, a fi de comptes, bueno, Carme, va, que et veig molt nerviosa.
Carme, de manera molt breu, eh?
Sí, me resulta curiós el que diu la Maria quan ella va votar en contra una proposta d'augmentar el número de parades dels autobusos. Només això.
No, em sembla que ets vaig abstenir, eh? No sé si tens ben feta la comptabilitat, que estava molt a veure.
És igual, abstindre't i votar en contra quan després demanes...
No, és el mateix,
Però no vas recolzar el fet que hi haguessis més parada d'autobusos per la gent gran, bueno, o recuperar unes línies.
Marisa Xandri, que demanaves al principi parlar del ple.
Ara. No, a veure, està molt bé, no?, fer un ple per parlar de la gent gran, i nosaltres també la majoria de qüestions es van votar a favor, amb algunes ens vam abstindre, però clar, el tema és si el que es va aprovar, aquests 8 punts que es van aprovar o 9 punts que es van aprovar, es duran a terme, no?, perquè ja ho sabem que la majoria de mocions que s'aproven, algunes fins per unanimitat, no al ple, doncs després no es duen a la pràctica. I després hi ha una altra qüestió, que també hi ha temes que no són competents. L'Ajuntament no és competent a l'hora de dur-los a terme, i per tant són tasques que ha de dur a terme la Generalitat. En aquest sentit, bueno, doncs, nosaltres vam trobar a faltar pues, que no es parles de tema de seguretat, tema d'il·luminació, tema de bueno, el Xavi jo crec que ho va dir molt clar, no? O sigui, al final la gent gran doncs, no va segura pel carrer a determinades hores de la nit, doncs és complicat circular per Lleida, i d'això no se'n va parlar, i són fets reals i coses que passen a la nostra ciutat. Per tant, benvingut a aquest ple, però amb mancances, la veritat.
Des de l'equip de govern, Ignasi Amor.
Sí, doncs la veritat que bueno, jo doncs, personalment, no? Doncs ahir el ple doncs, va estar molt bé, vull dir, es va poder doncs, debatre, es va poder parlar, es va poder aprovar doncs, alguns punts doncs, doncs aquestes peticions doncs, del Partit Socialista, i la veritat, doncs, dir, no, vull dir que la gent gran hi és al centre sempre, com la gent jove o com els infants doncs, de la ciutat de Lleida, que al final doncs, la ciutat de Lleida tenim un ampli ventall doncs, d'edats de la ciutat de Lleida. No? Dir res, un petit incís, no? Que mireu si participen de la gent gran, que crec que aquest any a la Rua hi haurà una carrossa d'una residència de gent gran que hi participarà. I per tant, doncs, és la pluralitat doncs, de les diferents edats que tenim a la ciutat. Sobre els centres sèniors o llars de jubilats, com se li vulgui dir, al final són, doncs, poden ser doncs el mateix, però segurament la gent que ara mateix arribem a l'edat de jubilació, doncs segurament arribem amb uns altres doncs, estats físics, arribem a uns altres estats que volem fer altres coses o unes altres activitats, i per tant, doncs, aniran canviant, igual que aniran canviant dintre de 20 anys i dintre de 40 anys, vull dir, perquè que s'hauran de fer coses doncs, diferents, perquè segurament la meva edat, que quan arribem a la jubilació, doncs tindrem unes aptituds amb tecnologia i amb altres coses que segurament el meu padrí no ho té ara mateix, i el meu padrí m'enveja o enveja a tots nosaltres perquè ell sempre diu, ostres, ojalà hagués nascut una mica més tard per aprendre tot el que feu servir ara mateix, no? I per tant, doncs, aquestes coses doncs, van canviant, i per tant, doncs, se'ls fa activitats doncs, diferents, sempre i quan amb ells. Per tant, sempre està tot en constant doncs, moviment, i per tant, doncs, tota la ciutadania de Lleida té que estar al centre.
L'home de l'Horta, David Melé, és una persona que segur que no li molesta que li digui l'home de l'Horta.
No, al contrari, me fa molta il·lusió. Jo voldria dir dues cosetes. Primer de tot, benvingut al ple, vull dir, aquests plens extraordinaris. Jo vaig tindre la sort de viure també el Partit Socialista m'ha presentat un sobre l'Horta de Lleida, i és l'oportunitat de parlar àmpliament i des del meu punt de vista, tant la Mariana com la Marta van tindre l'oportunitat també d'explicar tot el que s'està fent. De vegades no és suficient, però sí tens l'oportunitat d'explicar moltes coses que el dia a dia no t'ho permet, i crec que vam poder parlar, vam poder opinar, i respecte als quan s'aprova un punt o una proposta o això, volia parlar amb la Maria, me dirigeixo a la Maria Borrell, perquè va defensar molt el tema del transport a demanda vinculat a Sucs i Raïmat, i en aquest aspecte només dir-te, Maria, que després d'escoltar el ple i la proposta que es va aprovar, hem inclòs un punt a l'ordre del dia de la Comissió de l'Horta per tractar aquest tema, i també es pugui explicar què és realment el servei, com funciona i realment què podem fer per millorar-ho. En aquest aspecte, jo escolto i vaig escoltar i vaig estar molt atent a tots els temes, però sobretot amb aquest vinculat explícitament a l'Horta, i continuarem treballant com ho fem, i crec que el posto és la Comissió de l'Horta, i també poder demostrar, perquè és una frase que sentim molt, que els acords que passen pel ple no tenen cap validesa. Jo he comentat també amb l'Ignasi, amb moltíssima gent, prenem molt en sèrio i estem molt atents a les propostes que es fan als diferents espais, als plens, a les comissions, a les consultes, perquè al final, i sempre us dic el mateix, en aquest cas de l'Horta, el que és bo per l'Horta és bo per la ciutat de Lleida.
Carme i Maria, sí. Carme, tens el micròfon tancat.
Vale, perdó. Ara, jo només volia dir una cosa. Amb el tema de seguretat és curiós que parlem ara de seguretat, perquè quan se va tractar al ple sobre el tema de la relació de llocs de treball, que nosaltres vam demanar un augment de la Guàrdia Urbana, tothom va votar a favor de la relació de llocs de treball, menys nosaltres, que vam votar en contra. Però després és fàcil demanar. I després li voldria dir una cosa a l'Ignasi. Jo trobo fantàstic que aquesta a més, afegir que s'ha fet de la gent gran a la Rua de Carnaval. Jo estava davant quan aquesta entitat privada va demanar a la Maria Massall, fora de tot temps i tal, de participar en aquest concurs, i evidentment que se li havia de donar entrada. Però no els hi vau oferir vosaltres, vull dir, ho van demanar ells. I que a vegades ens podem vendre, però la realitat és la que és.
Maria.
Sí, no, molt breument, perquè crec que aquest tema el podem tancar insistint una mica en que els acords que hagin pogut prosperar d'aquest ple extraordinari no deixen de ser brindis al sol. Quan dic això, dic que no, 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 Carme, no, no facis així amb el cap, que no et veuen la gent, però jo sí que et veig. No és que vulgui dir que són brindis al sol, són acords que poden arribar-se a complir o no. Són declaracions de bones intencions, però cal posar sempre el que cal, que en aquest cas són recursos. Recursos humans, recursos econòmics, destinar-ho perquè per poder complir tots aquests acords, i valga la redundància, als que es van arribar. I a mi, jo certament us digui, vull donar les gràcies a, en aquest cas a les entitats o als, en aquest cas a UGT, Comissions Obreres, a la plataforma que van intervenir, perquè és molt important escoltar-los amb ells, a nosaltres, o sigui, els polítics, el que hem de fer és escoltar i donar respostes. I vaig, també ho vaig dir al ple, que o sigui, potser el senyor San Juan ha fet més per tots els jubilats amb el tema de l'escletxa tecnològica, de la bretxa tecnològica o amb el tema del poder accedir a les entitats financeres amb uns drets i amb unes garanties, no? Perquè són grans però no idiotes, com diu ell, que potser nosaltres amb un ple extraordinari o amb totes, amb tants de punts com volguéssim posar o amb tantes propostes que voldríem fer. Llavors sí que s'ha de tenir en compte que sempre penso que la societat civil moltes vegades va molt per davant de la política, que això és així, perquè sempre anem per darrere, i la política malauradament és tan lenta i es necessiten tant recursos, tant acords i tan, és tan complexa que a vegades arribem molt tard. Amb el tema de les residències que s'ha posat damunt de la taula, sí que certament és incomprensible que estiguin tancades, que no es puguin fer activitats, determinades activitats, perquè per molt que el Procicat tingui uns protocols, una sèrie de coses, la gent gran d'aquesta ciutat, les persones grans, doncs necessiten que hi hagi coses organitzades per ells i que, des de luego, els dediquem temps i recursos.
Mm-hmm. Marisa, que et demanava paraula.
No, sí, jo ara tornaria a Madrid, eh? Tornaria a Madrid i li demanaria a la Carme que donés un cop de... que donés un copet al seu partit, al Partit Socialista, no? I que aquest debat que vam tindre ahir sobre la gent gran, doncs també el tingués en compte a nivell de Congrés i a nivell de Senat, perquè, clar, quan veiem que la pujada de l'IPC doncs, no és gens proporcional amb la pujada de les pensions, doncs crec que això és competència del Partit Socialista juntament amb els seus socis de govern a Madrid, o, per exemple, la pujada de la llum, la pujada del gasoil. És a dir, hi ha una sèrie d'aspectes que, com ja dic, depenen de Madrid i que en aquests moments doncs, qui governa és el partit que precisament doncs, ahir va presentar doncs, aquest ple extraordinari. No? I, per tant, també crec que us ho heu de fer mirar, Carme?
Tens... Ai.
Ara. No, és que me resulta curiós que la representant d'un partit que s'ha carregat a nivell nacional tots els drets de la gent gran i tot el de pensions tingui aquest discurs. Evidentment, cadascú defensem i el nostre, però jo crec que si algú està lluitant per l'equilibri social és el partit que avui en dia està al govern. Però bueno, és igual. Jo faig política municipal i
jo
crec que amb el ple d'ahir demanàvem moltes coses per la gent de la nostra ciutat, que és com, per exemple, algo que no estem parlant, que és la reabertura de les llars dels jubilats. La gent necessita sentir-se acompanyada i tornar a fer activitats conjuntament. No entenem que hi hagi llars de la Generalitat que estiguin obertes i altres, i les, per exemple, les de l'Ajuntament no, que s'hagi fet d'aquesta manera tan escalonada i s'hagi tardat tant. No entenem doncs, per què no s'ha preguntat a la gent gran quin era el model de gestió que es volia fer per a aquests espais sèniors o llars de jubilats, o diguem-ne com vulguem, i nosaltres creiem que era molt important ficar a la vista de tothom que la gent gran està aquí, que ens necessiten i que, com dèiem ahir, no? Jo avui no tinc 65 anys, però segur que els tindré d'aquí uns dies i el que vull és poder decidir sobre el que faré amb la meva vida.
Anem de manera superbreu, però intervencions de 10 segons, Maria.
Ah, no, una mica reprenent el fil aquest, no? Efectivament, és que es tractava de fer coses per la gent gran o per les persones grans de Lleida, perquè hi ha moltes realitats del dia a dia, el tema dels patinets, el tema de la gent gran que va pel carrer, les aceres, els bancs fins i tot, no? Que hi ha molta gent que no es podia sentar als bancs perquè s'hauria de renovar el mobiliari urbà, coses que nosaltres hem proposat o cuidar-lo més, i el tema dels patinets, el perill que suposa caminar pel carrer de determinades persones, no? O accés a persones amb mobilitat reduïda. Són qüestions que realment, això sí que són coses concretes que s'han de posar damunt de la taula, i crec que aquest govern o qualsevol partit que aspire a governar doncs ha de tenir-ho bueno, ben clar.
El tema de la mobilitat, crec que és un tema que l'hauríem de posar sobre la taula, no deixen gran, de mobilitat en general a la ciutat. Escolteu, avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Hi ha un estudi que diu que el 45% de la població activa masculina diu que no n'hi ha de diferència salarial, però el 82% de la població activa femenina diu que sí, que n'hi ha. És molt diferent, aquest tant per cent? Què dieu, que sí o que no? Però que sí o que no?
Que sí, que hi ha diferent.
Vale, pues venga. Va, que ens plantem a les dues. Marisa Chandri, David Melé, Ignasi Amor, Maria Borrell i Carme Valls, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu un bon final de febrer, que ja està quasi bé dat i beneït, això,
Adéu a vosaltres.
Gràcies.
Molt bon carnaval.
Adéu. I nosaltres que ens plantarem a les dues de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Espero que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà hi tornarem, puntuals, com sempre, a les 12:20, amb l'entrevista a Cosmopolita, amb les noves tecnologies, a l'Infocope Lleida i amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Fins llavors, segueixes ben informat a les sintonies de la cadena Cope. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimarts.